A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 13 minuts del matí. Si un dia David Moncassis decideix escriure les memòries, hi haurà episodis veritablement anecdòtics interessants. Saludem algú que està a 10.000 quilòmetres de distància a la ciutat de Chilecito. Diem ciutat, però és una població d'uns 30.000 habitants. Vaja, uns Sitges d'allà, oi? Però sense mar i sense res, eh? A la província sense res, no. A la província de La Rioja, Argentina, allà hi ha la caravana del Dakar 2011, a punt de sortir cap una ciutat que és San Juan, una etapa de 622 quilòmetres, i ahir varen passar unes temperatures de 50 graus. És el Dakar 2011. L'equip de Jesús Calleja, l'equip de Desafío Extremo, va amb dos automòbils de Toyota, i d'aquesta experiència al Dakar n'ha de sortir un reportatge de 90 minuts, que serà després, a més, per 4 dins el que és el programa de Jesús Calleja a les nits de diumenge. David Moncassi, bon dia.
Bon dia, Vicenç.
Despert?
Bueno, ja fa un ratet que estic d'espera, perquè les motos comencen a sortir a les 5 del matí, 5 del matí hora nostra, ara aquí són les 7, o sigui, ja porto 2 hores rondant a veure què gravem i com van les coses. O sigui, no, d'espera ja porto un ratet.
I esteu a punt de participar en la penúltima etapa d'aquest Dakar 2011.
Exacte, bueno, ara, tot el que m'has explicat tu, Vicenç, jo ni ho sabia, imagina't. Mm. Queden ja dues etapes i hi ha unes ganes boges de que això s'acabi, però sí, queden, em sembla, la d'avui, després queda San Juan Córdoba i Córdoba Buenos Aires, o sigui, queda poquíssim ja.
I hi ha una...
Ja, es nota molt, es nota molt, la gent està esgotadíssima, això és el procés de deteriorament que han anat patint els concursants i els que estem al seu voltant. És terrible.
No, perquè hi ha una forma relativament fàcil d'explicar el que ha passat fins ara, David?
Pues a mi em sembla que no, Vicenç, perquè mira, a mi no m'agraden ni les motos, ni els cotxes, ni sóc aficionat en això, i sempre que em parlaven del Dakar ho veia com una carrera de bojos i bueno, no mostrava molt interès. Però quan he vist des de dintre com es viu aquesta bogeria, i que són 15 dies, però que jo estic mort. O sigui, cada dia són 10 hores al cotxe, sense parar, a tota velocitat per arribar al lloc i començar a gravar. Ells, els mecànics i els concursants, els que participen en les diferents categories,
sí.
Pues és el mateix, 10 hores en cotxe, en moto, en camió, i després posa't a reparar tota la nit sense dormir. I, bueno, nosaltres estic veient històries anònimes que a mi m'estan deixant absolutament flipat, eh? Els mecànics, jo conec un mecànic que porta 4 dies ja sense dormir, cada dia que el veig està al límit de poder aguantar, però allí ja està perquè el cotxe ha de sortir, no? És a dir...
Uh-huh. En el cas vostre, David, l'objectiu no és altre que produir... Hem perdut a David Moncassi, ens sembla, o no? Hem perdut a David Moncassi. M'ha semblat escoltar un senyal telefònic en algun moment, i em sembla, sí? Jo diria que l'hem perdut més o menys. Anava massa bé, això. Sí, perdut, eh? Perdut. Posa alguna sintonia per distreure. Hem de dir quatre coses en relació amb això. És que així queda més distret. Etapa 11, Chilecito San Juan. No cambiamos de país, pero la impresión de penetrar en regiones nuevas es real. Los contrafuertes de la cordillera de los Andes se parecen a veces a los del Far West. Es el caso de los fabulosos cañones del primer sector cronometrado. Es el que han de pasar avui als conductors del Dakar. Una pequeña melodía de Ennio Morricone encajaría perfectamente con el decorado más arenoso del segundo tramo, donde los competidores navegarán entre chimeneas mágicas. A pesar de las apariencias, no estamos en el cine. Habrá que mantenerse concentrado y eficiente en más de 600 kilómetres per conservar el benefici de los esfuerzos realizados hasta aquí. Aquest és el resum que em fa la pàgina del Dakar d'aquesta etapa que és a punt de començar. Esclar, no preguntàvem amb en David Moncassi com van les qüestions de cobertura aquí, però, en fi, el sentim molt bé. El que passa és que això salta de tant en tant. Està molt crític. Bé, doncs hem de suposar que ha d'estar molt crític i aquestes alçades del rally encara més. David, bon dia de nou.
Bon dia, Vicent. Estic quiet sense moure'm, clavat al costat d'un cotxe, perquè aquí, és el que estaves dient tu, les connexions són dolentíssimes mm-hmm. i a la mínima que et mous algo se perd tota la cobertura.
Ens parlaves fa un moment d'aquesta pressió a la qual es veuen sotmesos els membres de molts equips. En el cas vostre, David, però l'objectiu en el fons és un altre, no? L'objectiu és la producció d'un programa de televisió que serà Més per Quatre dins del que és la sèrie de Desafío Extremo de Jesús Calleja, no?
Sí, exacte, Vicenç. Lo que fem nosaltres és que Jesús Calleja, que és una aventura de quatre que molta gent el deu conèixer, va fent durant l'any un seguit de reptes i aquest any es va proposar córrer el Dakar. Aleshores, pues, l'objectiu és aquest, se va estar preparant durant diverses setmanes i ha entrat a formar part de l'equip Toyota Copertires Desafío Extremo uh-huh. i des de luego les ha passat canudes. Ara el Jesús s'ha retirat i ha sabut perquè abans d'ahir li va rebentar el motor i es va quedar tirat a meitat d'una etapa de 900 quilòmetres a les dunes, uh-huh. allà perdut, i la seva aventura com a competidor ha acabat, però ara ell segueix retratant tot el que passa dintre. Uh-huh. L'objectiu és traure un Desafío Extremo especial de 90 minuts que se centra en el que ha viscut ell, però sobretot, que és en el que més ens interessa, són vivències anònimes de gent no coneguda, evidentment, hasta el Marc Coma, el Carlos Sainz uh-huh. i els grans campions que estan lluitant per guanyar, però després hi ha, Vicenç, històries sublims de gent que ha vingut sola en la moto, sense mecànics, i que cada dia lluita per llevar-se, aconseguir que la moto arribi a la segona etapa. És increïble. Jo m'he quedat amb... És una cursa de supervivència.
Hi ha una qüestió molt òbvia. Ens comentaves fa un moment que Jesús Calleja s'havia preparat, com suposo que s'han de preparar moltes persones per participar en una prova d'extrema duresa com és aquesta. Ens dèieu que ahir teníeu unes temperatures de 50 graus, les condicions està clar que són extremes, però els que acompanyen a Jesús Calleja també us heu preparat d'alguna manera o com funciona això?
No, la veritat, nosaltres no ens hem preparat de cap forma i crec que ho estem notant. Però la cosa no és, jo crec que ja no és tant la capacitat física, sinó és la mental, el pensar que dorms dues horetes cada dia i que tires on pots dormir, menges on pots menjar i tornes una altra vegada. I aquí, a mi Jesús m'havia explicat moltes vegades que la muntanya és més important el cap que el físic, i aquí passa igual. És a dir, has de pensar que, bueno, que no dorms, no passa res, fins que el cos aguanti, no?
Sí.
I així es trobem nosaltres, però jo tinc de veritat unes ganes de que acabi i d'agafar un llit, perquè ja portem 15 dies, bueno, tirats a... Hi ha dies que hem pogut dormir en la tenda de campanya, però la major part de les nits o tardes dormim davall d'un cotxe. O sigui que... Bé. Així estan les coses.
És el més esgotador que es pugui fer fins ara?
Sí, sense cap mena de dubte. És, a més, és molt curiós, jo espero que es vegi al reportatge, el procés de deteriorament de tothom. El primer dia tothom arribava a Buenos Aires, els cotxes estaven lluents, no tenien cap cop, la gent anava ben vestida amb els seus patrocinis, la seva equipació, i ara és que ja veuràs com estem tots. És que és increïble.
En qualsevol cas, no motiva encara una mica pensar... Queden dues etapes i això s'ha acabat, queden dues etapes i això s'ha acabat, o sigui que arribareu al final, o com a mínim l'altre cotxe de l'equip arribarà al final del recorregut.
Sí, a més és molt curiós perquè el Xavi Foc, que és un pilot català que ja ha corregut 20 Dakars, ell participa en cotxes de sèrie i està competint en cotxe de sèrie, que és un cotxe que no té cap tipus de preparació, uh-huh. és com el que pots comprar quan vas al concessionari, contra els cotxes de prototips, és a dir, està competint a la mateixa categoria que el Carlos Sainz, perquè ens fem una idea, o el Nani Roma.
Sí.
I va al 19 de la General, té una classificació històrica, i ell està allí, tal com està el Xavi Foc, és per nosaltres, a veure si aguanta, perquè estem creuant els dits, però està fent una classificació extraordinària. Però a més d'ell, és el que t'he explicat abans, estem seguint pues, un argentí que va sortir de Buenos Aires amb una 150, amb una moto que... d'una cilindrada baixíssima comparat amb les que competeixen aquí, per demostrar que amb una moto d'aquestes característiques es poden fer en 1.500 quilòmetres i acabar el Dakar.
Uh-huh.
Però, igual que ell, hi ha moltes històries senzilles de gent que té el que els entesos diuen l'espíritu Dakar, no? participar, posar-se a prova, viure l'aventura, passar per uns paisatges meravellosos i aconseguir arribar. Uh-huh. Doncs nosaltres ens centrem molt en aquestes històries.
D'acord.
L'altra cara de la moneda.
Tres qüestions molt senzilles per no tenir-te més temps al telèfon. Una, això és, deixant de banda tota aquesta visió tan aventurera, un negoci com una casa?
Això és un negoci. L'organització del Dakar ho té claríssim que és un negoci. Aquí hi ha patrocinis, hi ha molts diners, hi ha les grans marques que lluiten per guanyar, però és el que et deia abans. Després hi ha els que lluiten per guanyar, al final són 10, són els grans cotxes, uh-huh, les grans marques, Volkswagen, Mitsubishi, Toyota, bueno, Toyota no tant, però que venen aquí amb uns cotxes que venen a guanyar el Dakar i l'únic que els importa és això. I que fan una vida separada de la immensa majoria de la gent.
D'acord.
Però has de pensar que aquí és una ciutat ambulant de 2.500 persones que cada dia es lleve, arregla els cotxes i surt. Els que surten els 10 primers corren una altra lliga. La resta, jo crec que l'esperit aventurer està amb els altres, no?
D'acord. Segona qüestió. Hi ha temps per connectar amb aquest, diguem-ne, paisatge esplèndid, amb aquest entorn esplèndid que ens assenyalaves, o veritablement, quan un està dins el cotxe, no veu res més que terra, que sorra, que camins, i hi ha poques oportunitats, diguem-ne, de poder vincular-se mínimament amb aquest escenari que travesseu?
Doncs aquesta és la llàstima, perquè jo he vist uns paisatges que en la vida els havia imaginat. Bueno, hem estat 4 dies al desert de l'Atacama, hem creuat els Andes 2 vegades, i tant Xile com Argentina tenen uns paisatges meravellosos. El que passa és que els passes a 150 quilòmetres i no te'n dones compte gairebé res. Aquesta és la llàstima. De tota forma, nosaltres intentem, la que podem, com que estem fent el programa de televisió, pues parar-nos i gaudir-los una mica més.
Mm-hmm. I una última. Esteu aïllats del món? Fins a quin punt, quan un participa en el Dakar, sap el que està passant a la resta del món durant aquestes 3 setmanes o 15 dies, o veritablement ho sentiu aïllats del que passa a la resta del món?
Pues amb el meu cas, sí, i això em resulta apassionant, eh? És a dir, durant 2 setmanes Vaja. No sabe res del que passa ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a la resta d'Europa. És una sensació molt agradable, perquè te'n dones compte que res del que em sembla tan important quan estem a casa ho és, no? I la veritat és que jo, a part de parlar amb la família, no me n'ha assabentat de res del que ha passat. També nosaltres estem tan fotuts en la feina d'intentar treure-ho a correcuita que no es dona temps, no? Però la sensació és bonica.
Mm? La d'aquest aïllament, eh? La de retrobar-se d'alguna forma amb
el... És com, després arribes a casa, te diuen tot el que ha passat, que sembla tan important, i tu dius, sí. Però bueno, de veritat, l'únic que sé és que el Barça va passar contra l'Atleti de Bilbao,
sí,
a la Copa del Rei, però després ja no sé què més ha passat, ni en futbol, ni en política, ni res.
El Barça hi va guanyar el Betis per 5-0.
Sí? Contra qui jugaves?
Contra el Betis. 5-0, per això et dic. I una més, d'aquelles de les àvies. Què mengeu? La dieta, diguem-ne, quotidiana? Hi ha temps? No hi ha temps?
Sí. Al matí fem un esmorzar fortíssim a les 5 del matí i en això aguantem tot el dia. Al cotxe, per exemple, ahir vam estar 11 hores al cotxe.
Fortíssim, què vol dir? Fortíssim, què vol dir l'esmorzar?
Doncs, home, jo replego tot el que trobo, Vicenç, que és el que veig que fa tothom. Els experts amb el Dakar diuen allò de esmorza quan puguis, menja quan puguis i renta't quan puguis, perquè mai saps quan ho tornaràs a fer. Aleshores, jo no havia esmorzat tant a la meva vida, però em prenc 2 sucs de taronja, em prenc fruita, em prenc croissants, em prenc tot el que cau per allà, i almenys sé que ja tinc reserves per el que passi durant el dia. Oh. I acabant en això, al migdia mengem pues, lo que podem, es donen com el que diuen aquí un pack lunch, uh-huh, que és una cosa que mengem al cotxe sense parar, i a l'arribar al vespre, pues, si hi ha algo, mengem, claro.
Mare de Déu.
Bueno, sola de coses, eh? És a dir, aquí està organitzat i ja... Tot això està ben abastit, però clar, és que anem tan descontrolats perquè la nostra prioritat és acabar això i emetre-ho la setmana que ve a 4.
O sigui que el rally finalitza el diumenge.
Sí.
I heu de muntar això pel diumenge següent.
Encara no sabem segur si serà el següent o d'aquí 2.
D'acord.
La primera data que ens van donar va ser el diumenge 30. Bueno, no sé si és el diumenge.
No, aleshores hi ha una mica de marge, 15 dies de marge, vaja.
Bueno, doncs així encara millor. El que jo me temo que, com arribem i ens diguin que ho hem de lançar, nosaltres ja treballem en la idea de tenir-ho molt llestit, perquè ho estem muntant aquí mateix. Amb una carta portem un muntador, i un muntador pels oients que no ho sabien és qui edita el reportatge, sí, i mentre nosaltres gravem li anem donant les cintes i ell va preparant com una estructura perquè quan arribem a Madrid ja ho tinguem molt acabat.
Que després de passar-se 11 hores al cotxe, aleshores fa falta muntar el que vingui després.
Sí, clar, el tema és aquest. Jo quan arribo tinc allà el Benji, el pobre, que està tot el dia sota una carpa a 50 graus i m'ensenya el que té. I anem allà intentant donar-li forma. Però, bueno, tot i que el que t'estic dient que és molt dur, a mi m'ha semblat una aventura apassionant. M'he quedat molt sorprès perquè jo sempre que sentia parlar del Dakar pensava que era aquella cursa dels cotxes bojos i no em generava molt interès personal i m'he quedat absolutament, bueno, estic aquí rendit ara al rally, eh?
Doncs tindrem ocasió de parlar-ho amb més calma. Són les 11:28 minuts, les 7:28 allà, suposo.
Exacte. I mira, i ara estan a punt de sortir el Xavi Foc.
D'acord.
O sigui que vaig a veure si li fem l'última gravació, perquè si surt avui i arriba, jo crec que arriba a Buenos Aires amb el cotxe intacte.
Doncs que això acabi molt bé, David. Molta sort i fins la propera.
Molt bé, Vicenç, i encantat de parlar amb vosaltres.
Nosaltres també.
Adéu-siau,
bon dia.
Vinga, adéu.